Bon dia a tots. Toca dir bon dia i també toca dir bones noves, que de fet és la parada de metro d'aquesta ciutat amagada on hem baixat. Doneu-me l'oportunitat de dir que nosaltres potser l'any que ve haurem de posar lliteres aquí al festival, perquè evidentment ahir la pel·lícula va acabar tan tard que vosaltres sou els valents, no?, que heu vingut a aquesta primera edició i a més és el començament d'una marató, perquè avui realment fins al vespre, que a les 9 de la nit també hi haurà una projecció d'una altra pel·lícula, doncs això serà un no parar. Benvinguts en nom també de tot l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona amb l'equip que fa possible aquest festival i també en nom del comissari, del Carlos Zanón, a qui jo personalment vull felicitar perquè sempre converteix, no?, l'esperit de cada edició, que ha sigut amagada, doncs, amb una espècie de trama que gairebé sembla una petita, doncs, història de novel·la negra. Aquesta ciutat amagada, aquest concepte que parla de les coses que no són ni misterioses ni secretes, sinó a vegades coses bones o dolentes que volem amagar, preservar i que algú acaba descobrint o delatant. Hi ha frases molt poètiques al programa demà com la que diu: s'amaga per por, per generositat, tant com per maldat, per fer mal, tant com per preservar un botí, una identitat, un amor, un cadàver. Nosaltres avui, com us dèiem, baixem en aquesta parada de les bones noves, que no heu de confondre amb la de la bona nova de la nostra ciutat amagada, i celebrem, doncs, que per primera vegada hi ha persones que s'atreveixen amb la novel·la negra, o per segona vegada. Tenim dos escriptors més aviat novells, un d'ells sí que s'estrena realment, és l'Eduard Palomares, periodista al Periódico de Catalunya, que acaba de debutar en aquest gènere amb aquest No cerramos en agosto, editat el passat 2019, i que com a bona novel·la negra, doncs, aprofita per fer crítica social, sobretot amb un tema que aquí a Barcelona i amb la gentrificació està molt clar, no?, dels lloguers abusius i, en contrapartida, els contractes precaris. I tenim a la Laura Gomara. Ja sabeu que el nostre programa demà, el de veritat, és el que pengem a internet perquè sempre hi ha canvis a última hora, som molt pel·liculeros, ens agrada fer aquests turning points. Tenim la Laura Gomara, ella va estudiar filologia clàssica, també és traductora, i el 2017 va fer una primera novel·la que s'anomena Vienen maldades, que de fet la protagonista podria tenir alguns paral·lelismes, ara ho veurem, no?, la Ruth Santana, perquè és desahuciada, pluriempleada, és frigana perquè agafa el menjar a la sortida dels supermercats, és a dir, la precarietat de les grans ciutats en el segle XXI. Moderarà el Víctor Fernández aquesta taula, periodista, cultural, escriptor i bibliòfil, que jo li he preguntat què vols que digui sobre tu, i la Laura Gomara ha assenyalat la seva xapa, que com que no tenim aquí un zoom, doncs us l'ensenya ell, però que és una imatge de Federico García Lorca, perquè volia demostrar que era molt fan. Comencem amb aquestes bones noves.
Moltes gràcies. Doncs, se'm sent? Sí? Doncs bon dia i gràcies per matinar i venir aquí. Jo he de dir que quan em van proposar la taula, és el que li comentava amb ells, clar, ho vaig llegir de pressa i en lloc de bones veus vaig entendre que eren noves veus. I clar, pensava que era una taula rodona sobre nous autors, però són bons autors i també són nous autors, no? I la intenció és, en aquesta estoneta que estarem aquí, és crear un diàleg, no fer un monòleg, i el vull fer obert als dos, o sigui que els dos us podeu barallar, i com són pocs, si hi haurà, ho podreu explicar després, que hi ha hagut baralla, hi ha hagut polèmica,
ho
i farem. Els després diran, ostres, ens hem perdut la millor taula rodona del dia. I la idea és aquesta, crear diàleg, i després, si queda una mica de temps, també que vosaltres pugueu participar en aquest diàleg. La primera cosa que us volia preguntar als dos és que les vostres novel·les no tenen uns protagonistes que són els habituals del gènere, no? En el teu cas és un detectiu, però és un becari. I en el teu cas és una carterista. Més aviat, més que herois, són antiherois, no? I us volia preguntar per què agafeu personatges que no són els habituals del gènere.
Bueno, en el meu cas era perquè a l'hora d'escriure la teva primera novel·la no? També com amant de la novel·la negra que sóc, que has vist repetit una i altra vegada el mateix estereotip de personatge principal, no? Del detectiu ja una mica torturat, fet caldo, que va contracorrent, amb una vida personal desastrosa, dur, sarcàstic, cínic... És un estereotip de personatge que m'agrada molt i que ha estat molt ben escrit a la història i que segurament hi ha gent que escriurà molt bé aquest tipus de personatge, però jo ni tenia ganes ni tampoc creia que podia aportar res més sobre aquest tipus de personatge. Aleshores dius, ja que has d'escriure una novel·la, ja que has d'intentar fer-te una mica de forat en aquest món, no? Intenta fer un personatge que sigui una mica diferent i que a més et permeti dues coses. Parlar de coses diferents, clar, el tema d'un personatge becari et permet parlar de dues coses, des de la precarietat laboral i les dificultats d'accedir al mercat laboral que tenen la gent jove i amb això els sous precaris, la impossibilitat d'anar-te'n a viure fora de casa, això per una banda, i per l'altra banda l'entrada en el món laboral, no? Que és una cosa que hem viscut tots, siguem detectius o siguem el que fos, no? De com passes dels teus estudis al món laboral i com et veus en un món immens, en una jungla, no? Que dius que, bueno, a veure totes les sensacions que viu un personatge així, sobretot si és una mica tímid i insegur com el meu cas. Sí.
Doncs realment a mi la idea teva del detectiu becari és que m'encantava, i quan l'estaves treballant jo de vegades en alguna classe deia sí, tinc un alumne que està fent una novel·la d'un detectiu becari, i m'alegro molt que no et trobessin la idea, perquè ho vaig dir en algun moment i em sembla una mica de greu haver-ho dit. En el cas de l'Eva Valverde, la meva protagonista, això que és carterista, i també roba pisos de turistes. La idea va sorgir al metro perquè a mi m'han robat un parell de vegades al metro, com a moltes persones de Barcelona, i em sentia molt vulnerable. Quan t'acaben de robar, penses, qui ha estat? No m'he adonat, que era aquest el problema, no que t'hagin agafat el mòbil, t'han agafat la cartera, això fa mal, però ja t'ho esperes. Però el fet de no haver-te adonat que algú realment ha posat la mà dins de la teva butxaca i s'ha emportat allò, no? Estava molt impactada per aquesta experiència. I vaig pensar, bueno, potser era una persona que jo mai hagués pensat que ho faria. Una senyora, una noia, una dona vestida de marca, no? Super ben arreglada. I si ha estat aquesta senyora, que jo he sospitat de tothom, no? Si ha estat aquesta, ha estat aquesta. I així va sortir la idea de l'Eva Valverde. Però clar, després vaig haver de crear tot un passat, perquè per què una dona que vesteix de marca, que porta a sobre literalment 6.000 euros, robar carteres al metro de Barcelona? A partir d'aquí, vaig fer.
Clar, els dos parleu de Barcelona, i en els dos casos Barcelona no és un simple decorat, sinó pràcticament és un altre personatge. No? I us volia preguntar per aquest tractament que feu de la ciutat. No sé si és amb un esperit de visió crítica de la ciutat, si fer, ara que està tan de moda, fer una cosa galdosiana de convertir la ciutat en un personatge.
No, bueno, en el meu cas, més ho veia com un lloc on interactues, és a dir, jo crec que... O sigui, a mi m'agrada molt el concepte de novel·la de denominació d'origen, no? És a dir, jo crec que sobretot les novel·les negres han d'estar molt centrades en el lloc on s'escriuen i on passa la trama. Jo crec que això ho tenim, no? És a dir, no és el mateix una novel·la sueca o noruega que una novel·la escrita a Grècia, que escrita a Sicília o escrita a Barcelona, no? Aleshores, per mi és indispensable que el personatge interactuï amb la ciutat i que tots els personatges actuïn de tal manera que sigui una essència purament barcelonina, perquè és que no pots matar, suposo, bueno, suposo no, hi ha estudis criminològics.
No facis spoilers.
No?
Estàs fent spoilers, saps?
No. Que dic, a nivell de criminologia, no, ja se sap que no és el mateix com s'assassina a Escandinàvia que com s'assassina a un país mediterrani, no? Aleshores, tot això jo crec que a la novel·la negra ha d'estar reflexat tant en matèria de la part del crim com en la matèria de la interacció del personatge del seu dia a dia i de forma
quotidiana. Sí, no queda molt fals. Clar. Sí, que parlen com si fossin nord-americans, no? O comencen a fer coses als seus personatges que no són d'aquí. Tu has de pensar què faria jo, què faria una persona d'aquesta ciutat si, per exemple, ha quedat amb son pare. No aniran a fer, normalment, bueno, depèn del tipus de personatge, no? Però no aniran a fer un còctel o a un puff amb unes cerveses així. Segurament eren a prendre un tallat al bar de la cantonada i no sé, seran segurament xinesos i estarà bé i estaran en una terrassa i hi haurà cotxes i serà tot bastant de Barcelona. No?
Clar, sí, però mira, no s'aniran a prendre un giblet, no? És a dir, bueno, això ho fas potser alguna nit que estàs una mica ja subida, però...
Això l'Eva ho fa. Sí, sí, sí. Però, sí, per mi és molt important parlar de la meva ciutat, però crec que té relació amb les meves limitacions, finalment. Jo quan vaig començar a escriure vaig plantejar les novel·les fora, doncs a París, a Itàlia, a altres llocs. I eren un trunyo. No funcionaven perquè no estava sent honesta, no estava dient la veritat. En el moment que em vaig decidir fer una història a Barcelona que va ser Ambient de Maldades amb la primera, vaig veure que allò funcionava perquè era capaç de captar els detalls, d'explicar les petites coses, d'explicar el que veia. M'agrada molt passejar per la ciutat i era, vale, això és Barcelona i per la meva Barcelona també és, també ho comentàvem abans, no? La Barcelona del segle XXI. No estem intentant cap dels dos fer una ciutat dels anys 70, dels anys 60, dels anys 80, per començar perquè no l'hem viscuda, érem molt nens. Bueno, jo no havia nascut i tu eres molt nen. Els 80.
Però, és a dir, no teniu un afany de crítica, per exemple.
Sí,
sí, sí, sí. Jo crec que és que només... El que passa és que tu pots dir, vaig a criticar la ciutat expressament, obrint un paràgraf, dic, ara vaig a fer una crítica, o pues, simplement pots... Només que estigui unes pinzellades a l'ambient, és a dir, que el context en el que interactuen els personatges és un context que es troben, aquesta crítica ja està implícita, jo crec que arriba molt, molt més, perquè quan tu dius que estan un xaval reunits en un bar fent unes cerveses i diuen és que no puc anar-me'n de casa perquè és impossible, perquè cobro, en el meu cas el meu personatge cobra 250 euros com a becari, però si tingués un contracte de 8 hores, doncs potser cobraria 900 o 1.000 o 800, no sé, massa. Aleshores els lloguers estan a 1.000 i pico. Aleshores, només aquesta conversa, aquesta plasmació de la realitat, ja fa, jo crec que ja hi ha una crítica implícita.
I també d'ara.
Clar, perquè
la situació d'ara és molt
perquè
important.
El que deies tu dels anys 60, dels 80 o la Barcelona romana, que està molt bé, que és genial fer novel·les així, però jo crec que falten novel·les sobre la Barcelona actual, no? Perquè bueno, el Vázquez Montalbán feia la crònica del moment de la transició fins al canvi de mil·lenni, no? Però llavors et reflexava cadascuna de les seves novel·les la problemàtica i el context de l'època. Jo crec que ara, en ple segle XX, segle XXI, veus? Soc vell. De segle XXI necessitem també que les novel·les parlin del que ens passa ara.
Totalment.
I quan vau començar, tu portes dues novel·les, tu acabes de començar, quan us vau plantejar de dedicar-vos o compaginar les vostres feines amb la literatura, no vau pensar en un altre gènere? Sempre teníeu clar de què volíeu començar amb el gènere negre?
Crec que la resposta és molt similar, no sé, la faig jo i fes-la. Crec que la teva serà similar. Jo vaig escollir la novel·la negra perquè em donava un esquema i per tant em donava seguretat. Jo tenia, al començament tenia molta, molta por d'escriure un tostón, d'escriure una novel·la que, no, per començar, crec que no estava preparada per fer una novel·la així intimista, que realment es sostingués sobre l'estil, no, encara no ho estic. I pensava, vale, la novel·la negra em cedeix una estructura, un misteri, una intriga, un suspens, una sèrie de tècniques que a més havia estudiat molt, i pensava, vale, aquí estic còmoda i a més puc parlar de moltes coses, puc sortir, puc no fer la típica novel·la policial i fer altres coses, i després et diuen, no fas novel·la negra, i tu, bueno. Per tant, aquesta va ser la decisió del primer moment.
Sí, et dona l'esquelet ideal, no? La novel·la negra, un esquelet que tu després has completat amb moltes capes i et pots anar d'un lloc a un altre i jugar amb moltes coses, però tens aquest esquelet que és com una base i també, bueno, en el meu cas, també com a lector de novel·la negra de tota la vida, totes les idees que se m'acudien, hi havia un crim com a motor, no? Aleshores, per molt que pensés, ostres, podria fer una novel·la sobre això, altra, sempre hi havia alguna cosa allà a la història, una desaparició, que és com comença la novel·la, i bueno, tot s'anava liant. També és un motor molt important, no? Perquè el crim i la investigació és un motor molt bo per la novel·la, perquè passin coses, perquè sempre estigui en moviment.
A més, et posen l'etiqueta. El moment que tens un crim, no tens una desaparició, perquè a més això, no parlem de morts, nosaltres som bastant soft, no tenim un assassí en sèrie superkiller que mata 40 persones les primeres 30 pàgines, no ho fem això. Sí. Tenim robatoris, un carterista, una desaparició, una senyora, clar, que ha marxat.
I de fet jo crec que això connecta molt bé amb el que dèiem de la novel·la barcelonina, perquè la novel·la barcelonina no tenim una tradició de sang i fetge,
no.
És el que deia també, és a dir, no
és semblant.
Clar, ara sí que hi ha assassins i tot plegat, sí. Però no sé, ara estava pensant potser al cas històric que més penses, que és la vampiressa del Raval, però que després resulta...
Però
que
ho quan... ha fet el Marc Pastor, això, ja està fet.
I però igualment quan indagues és que no era tant, no? Era una altra cosa, era més aviat... Bueno, no sé si està confirmat, ara tampoc vull dir, però he confirmat que era més cosa de les elites econòmiques i de la gent poderosa que al final ho va utilitzar per tapar pràctiques no tan... Bueno, pràctiques il·lícites.
Després m'expliques això.
Ah, després ho explico, sí.
Perquè... Doncs... Sí, més acabem amb les elites, no? Acabem en aquesta gent... Qui comet el crim? La gent més rica, la gent més pobra? Que estem criticant nosaltres moltes vegades?
I qui mata millor?
Qui mata millor? Jo crec que els rics no els agafen. No van a la presó.
Clar, home, els crims passionals o humils o per crims menors sempre són més barroers, no? I aleshores són més fàcils. Però sempre darrere, no? hi ha coses que jo crec que la novel·la negra ens permet molt explorar, no? Buscar aquesta crítica també a les elites econòmiques, a les elites poderoses, no? És a dir, també jo crec que és una bona forma d'aproximar-te, perquè si volguessis fer una novel·la crítica, no? Amb les coses que consideres que van malament a la societat, si no fos novel·la negra, si no tinguessis aquest motor, també seria molt difícil, potser que acabaries fent un assaig, no? O alguna cosa així. Aleshores, bueno, utilitzant tota aquesta excusa del crim, no? Que el personatge et va anant per diversos llocs i acaba coneixent una gent que de per si no coneixeria, no? Perquè tant en el meu cas com en el seu, doncs acaben coneixent unes famílies de la Bona Nova, no? Que si no coneixerien, perquè en el meu cas doncs és un xaval... que veieu per la sala de la família i a teus de Sants, no? Aleshores, no? arriba a uns llocs gràcies a la trama que si no arribarien.
Estic super afònica i vaig fer això i ara l'he cagada, però bueno, continuarem igualment. L'Eva Valverde, a més, vol ser una revista. Uh-huh. En el cas del Jordi no passa això. En el cas del Jordi és una persona que vol viure en un pis amb dignitat, no? Que vol ser adult, però la revista va a aquests pisos de la Bona Nova, va amb les seves amigues de Sarrià i vol canviar, vol pujar de classes socials. A mi m'agrada molt parlar de classes socials, de les novel·les i de com realment no podem canviar, no podem sortir del nostre fodradet. Tu també ho fas o no, això?
Sí, és molt novel·la negra, a més és molt essència de novel·la negra, no? Com ho deia el... Bueno, hi ha diverses com frases que m'agraden, no? Com la novel·la negra és un estat d'ànim, és un destí, no? Està lligat a un destí del que no pots sortir. O sigui, jo crec que al final això és com molt d'essència de novel·la negra, de dir, pues, el teu destí en el que estàs ficat no et permet per molt que intentis, no? Fer un crim, que intentis pujar, que intentis canviar les coses, estàs tu lligat per tot un context, per unes condicions, per unes circumstàncies, no? que fa que no puguis sortir, no? Llavors, això també és una essència molt novel·la negra, crec, i molt novel·la negra més barcelonina mediterrània, no? Aquest està lligat a un destí del que no pots sortir per molt que vulguis canviar les coses de forma dràstica.
No pots.
I ja que parlem de, ja que estem ja ficats de ple amb el que és el gènere, m'agradaria que ens expliqueu una mica quins són els vostres referents, quines són les lectures que us han format tant com a autors com a lectors del gènere.
Un segon. Estic improvisant perquè són poquets. M'estan donant una licipaïna perquè estic fatal.
Va, doncs pren-te la licipaïna i ja contesto jo, si vols.
Sí, perquè m'ho he de pensar, eh? Perquè estàvem pensant abans...
No, jo tinc...
Tu tens clar.
Sí, jo tinc molt clar. Jo tinc molt clar que és com una línia que es traça des de la novel·la negra clàssica americana de Raymond Chandler i Dashiell Hammett, com iniciadors d'aquest concepte de novel·la negra, no? Del que parlava abans, del personatge aquest d'un tio dur, sarcàstic, a contracorrent, que és com els superherois de l'època, no? Als anys 40 no hi havia superherois, jo crec que eren els detectius, no? Perquè eren els que s'enfrontaven a la societat amb una força, amb una energia, no? I amb una duresa, que dius, hòstia, Déu-n'hi-do, no? I aleshores, d'aquí a la novel·la negra mediterrània, Vázquez Montalbán i després Camilleri, Márcaris, tot això. I a més jo crec que també influenciat per altres lectures que no són novel·la negra i també per la cultura de la nostra època. No? És inevitable que les sèries, el cine, la música o la cultura pop, si li vols dir, no? També ha influït, no? Perquè això fa que trenquis una mica, que puguis fer unes novel·les que trenquin una mica amb el gènere clàssic. No?
Jo em carregaré la teva resposta.
No, home, no, però tu que tens formació clàssica, no, també, no? Li fiques aquí...
A mi el que em passa és que no ho sabria dir. No ho sabria dir perquè me recordo com la primera novel·la, jo sempre tenia una mena de llista d'autors preparats i els deia, perquè era cert, jo els havia desfet les costures, no? I havia subratllat els llibres plens de pòssits, havia mirat com ho havien fet, parlava amb el Chandler, parlava amb molta gent. Dic el Chandler perquè tu estàs absolutament en la línia del Chandler.
Sí, sí.
Però ara penso, en les últimes entrevistes estava ja fent una mica més el tonto, potser perquè la segona novel·la, dient, bueno, doncs ara estic llegint a la Ursula K. Le Guin i estic llegint al Jim Wolfe i començava a dir autors de la ciència-ficció o de fantasia, no? Perquè, no ho sé, crec que estaria mentint si et digués, les meves influències són aquest, aquest i aquest, perquè poden ser des de sèries, fins a música, fins a imatges, crec, coses que han viscut, coses que ens han explicat, però com a autors, uau, a més no tinc memòria. Jo llegeixo un llibre i després, al cap d'un any, el torno a llegir. I penso, no l'he llegit, no, és nou. No és nou, l'he llegit tres vegades.
De totes maneres, fa dos anys, per exemple, quan va venir el James Ellroy, recordo que em va comentar, tenia la sort de poder entrevistar-lo, i em va comentar de que, bueno, ell parlava de... El que sembla evident de les seves novel·les, que és Chandler, Hammett, Kane, etc. I ell comentava, no, a la merda, s'ha de matar el pare. I esteu d'acord? S'ha de matar el pare?
Sí.
El pare literari, eh?
El pare literari. El pare, bueno, també el pare de la ficció, si no m'atendés el teu pare. El pare de les novel·les també el podem matar. És una opció.
Sí, el que passa que qui és el pare? És com la gran pregunta, és a dir...
D'on venim?
D'on venim? És a dir, per exemple, si us fixeu, ja no parlem de literatura, però si parlem de música, una mica les corrents musicals maten el pare però es fixen en l'avi. És a dir, el punk matava el rock progressiu del 60-70, però s'anava com més aviat al rock and roll dels 50 i els Beatles.
Tu, per això parles del Chandler, no parles de Juan Madrid, no parles d'Andreu Martín, no, perquè però... no mires el pare, mires l'avi.
És que no tinc molt clar en aquest sentit quin seria el pare. Pots agafar l'experiència i donar-li una volta amb respecte, però també amb l'atreviment de dir tampoc he de respectar, no, les coses clàssiques i els estereotips clàssics del gènere per encaixar.
És que precisament,
clar, és que precisament és el contrari. Jo crec que si tenim una oportunitat, no, de treure el cap, és precisament per agafar aquests referents i donar-los una volta, coneixent-los, perquè els coneixem molt,
sí,
però els hi donem la volta.
Una mica diferent, adaptar al nostre context, a la nostra època, a la història que volem explicar, la nostra veu, el nostre to, si no quedaria molt fals. Imagina que jo intentés escriure exactament com el Vázquez Montalbán, quedaria...
Ja. I a més, en el cas de la Laura, encara és més, perquè el meu personatge és un jove, becari i tal, però no deixa de ser home blanc, no? Els personatges de la Laura són dones que pensen, a més, important, que pensen com a dones, que senten com a dones i que tenen les pors de dones.
Dones, no? Criminals.
Sí, però que a la seva primera novel·la, una cosa que et vaig comentar que m'agradava molt, la personatge estava rodejada de tota una sèrie d'homes i hi ha un moment que sent que la poden violar, no? Que sent aquesta por. I a la novel·la negra, si apareixen dones, sempre són molt masculinitzades, no? Sempre han d'assumir aquest rol de la policia dura. Que...
Exacte, als anys 90 va passar això. Va començar a entrar... inspectores, tenies policies, però eren policies que semblaven molt homes, eren la més dura de la comissariera. Potser no funciona exactament així, s'havia de fer, era un pas que s'havia de fer, però ja no cal que fem això. I el cas anterior, en els anys 60, 70, 80, quan sortien dones, eren o la dona de l'inspector, comissari, qui sigui, o la fem fatal, i estan una mica cansats ja d'això.
De totes maneres, amb això de matar el pare... que estigui preguntant això sembla com una obsessió freudiana, però no és res d'això. No, el Juan Madrid, per exemple, aquesta setmana comentava que l'única manera de matar-lo, entre cometes, és escriure millor que els mestres. I això és el que fa que ell no pari d'escriure, perquè s'intenta superar. No sé si esteu d'acord.
D'aquí 30 anys fas-me aquesta pregunta.
Home, què dius si ho diu el Juan Madrid? Però jo particularment no tinc aquesta necessitat de ser millor, d'escriure millor o de superar a nivell literari, sinó d'explicar la meva realitat o la meva veritat, no? És a dir, m'obsessiona més explicar el moment present, el meu moment, que no pas superar o millorar literàriament, perquè a més, jo crec que ho tenim molt difícil.
Sí, difícil. Segurament, ara, amb la segona, el que passarà és que podràs superar-te tu mateix.
Clar, això
és
sí, això.
Vols superar-te tu mateix. Vols que la segona sigui millor, que la tercera sigui millor, que estigui tècnicament millor, que s'obri menys, que sigui, no? Però els altres són els altres, no sé.
I al trobar-vos còmodes amb el gènere i haver creat un protagonista tan, tan ben definit, està fet també amb una intenció de que tingui continuïtat, de que estiguem al principi d'una sèrie?
Jo en el meu cas sí. Sí, claríssim, perquè a més el fet d'agafar un personatge de 25 anys que està començant i que té molta inexperiència, que té molta ingenuïtat i que, bueno, que és un acaba d'arribar i per tant és un novato 100%, m'interessa molt veure com evoluciona, no? I veure si arriba a ser un detectiu d'aquest, s'acaba convertint en el detectiu estereotip, exactament, o no, o engega una línia diferent que pots anar guanyant experiència, anar dominant el teu ofici, però no caure en els mateixos clixés. Aleshores, en el meu cas, sí que aquesta és la intenció.
Tinc una pregunta sobre això.
Vinga.
Quan, ara que estàs fent, espero que estiguis fent la segona,
sí.
Tens por de perdre aquesta veu innocent, aquest to que et soni molt diferent?
Sí, perquè tu també com a autor i que t'estimes el teu personatge, no? Vols que espavili i encara que jo crec que un dels punts forts és que això precisament, la seva ingenuïtat i la seva inexperiència, tu sempre sents una miqueta la necessitat de dir, hòstia, fes-ho bé, és a dir, li dius al personatge, va, vinga, ja has espavilat, ja ho coneixes i ara faràs un cas superbo, però clar, que no seria la línia, clar, has d'equilibrar i d'intentar pujar un, o sigui, o baixar un grau d'ingenuïtat, no? És a dir, que posar un grau d'experiència però que encara estigui molt lluny del que ha de ser, perquè ostres, tampoc aprenem, no? Aprenem en un any, no? Sinó que ha d'anar evolucionant.
En el meu cas no vull fer una continuació, no, encara que jo sé com acaba en la sangre concretament, sé exactament com seria la següent i com seria la última i tothom acaba morint, és tot molt drama. No ho vull fer, però sí que m'agrada fer com cameos dins de les novel·les. La tercera novel·la sé que sortirà, si sortirà l'Eva, perquè en algun moment els ajudarà, però serà un cameo. Igual que la segona surt un personatge que de la primera. I alguns actors sí que s'han adonat i han dit, mira, Bosco surt aquí, és el taxista. Sí, això m'agrada. Però fer continuacions, no sé si funcionarien tampoc comercialment. Clar, després qui t'ho publicarà, això?
En Roca? Editorial?
Sí, però i si no volen perquè no els agrada, ja em quedaria tot una feina potser a 2-3 anys i es m'imagina que em diguin que no pel que sigui. Qui la publicaria si no fos ells?
Home, a mi m'ho publicarà Asteroide, no? No, però també potser lliga una mica amb les referències. Les meves referències són molt de saga. Aleshores és inevitable, no, que jo vagi aquí. Si tens unes referències més que no són tan saga, pues tampoc et surt. Jo en aquest cas, pues quasi
estem esperant, estàs obligat a fer-ho.
No,
ara.
Bueno. I clar, quan somies a escriure una novella i que te la publiquin, somies amb una saga, no, també. I a més si la gent, després els lectors et diuen, "Ostres, volem saber més." Clar, és que també seria tonteria dir, "Pues no, ara perquè vull ser molt trencador."
El teu editor, el Luis Solano, t'ha demanat una saga.
No ho puc revelar.
No hi és ara,
però sí que hi ha
gent.
No ho hem parlat. No, la veritat és que no ho hem parlat, però bueno, no. Aquestes coses... Primer s'ha d'escriure, després ja veurem.
Segur que estan els editors amb el Zanon, amb el croissant i el cafè.
Segur. Croissant. Ara el Zanon ens portarà els croissants.
Sí.
Una cosa, i després d'haver acabat les vostres novel·les, m'agradaria saber, tant els vostres personatges, tant el Jordi com l'Eva, és evident que quan escriviu... poseu molt de vosaltres en aquests personatges, però un cop enllestida la novel·la, què us han donat els personatges a vosaltres? Què teniu vosaltres d'aquests personatges?
Per mi va ser...
No dic ara que siguis cartelista ni tu bacall.
Bueno, precisament el que m'ha donat el personatge és vigilar molt més. Ara estaven, no deixar tallar l'abric perquè deixar l'abric a dalt, potser portava el mòbil, portava la cartera i si algú entra, això sí, al metro vaig mirant tot, localitzo perfectament els carteristes arreu, tinc moltes tècniques ara per evitar tot això, és això i me l'ha donat el Diva. Però el que realment volia quan vaig acabar la novel·la era tenir-la molt lluny, no? Perquè com que són primeres persones, no sé si en el teu cas... També passa, no, perquè tu vols continuar amb ell, però jo estava una mica cansada de la seva veu i de tenir-la dins del cap, de veure el món amb els seus ulls. Volia assegurar-me d'ella.
Clar, en el meu cas no sabria dir si m'ha donat alguna cosa al personatge, però sí que el fet de tenir que fer una primera persona i tenir que haver d'explicar tota una sèrie de coses que passen i personatges m'ha fet també estar encara més alerta al meu voltant, no? Les coses que em passen, tant a la feina com sigui, no? Anar sempre alerta per veure què pots utilitzar després a les novel·les, no? I quins fets, quins personatges, quines històries que sents, aleshores també quasi et permet estar més conscient amb la teva vida diària, no? Perquè necessites nodrir-te de coses que puguin passar per després posar-les a les novel·les, espero que no m'atraquin.
No sé, algú s'ha enfadat per alguna cosa que has dit a la novel·la?
Oh, no sé. A vegades.
Però si agafes la teva vida.
I la vostra feina prèvia abans d'escriure, vull dir, com s'investiga els carteristes o els becaris d'una agència de detectius? Com es fa?
Bueno, en el meu cas sí que vaig parlar amb algun, vaig tenir la sort de poder parlar amb algun detectiu, jove a més, i tenir una mica de contacte amb aquest món, cosa que et permet almenys tenir com punts de versemblança, no? de dir bueno, pues així es fan les coses, així no, però una mica també el que volia fer jo és que la gent, o sigui, la meva novel·la no va sobre detectius o sobre una agència de detectius o no és una crítica a una agència de detectius, utilitzo com a metàfora de tot el sistema laboral. Aleshores, el bo d'això és que no necessites investigar molt o preguntar a molta gent perquè tu ho has viscut, el teu entorn ho ha viscut, no? Aleshores el tema de la precarietat laboral, dels contractes de becaris, de que utilitzen la figura del becari per cobrir llocs de treball, els contractes com a fals autònom, els contractes amb negre, tot això ho vius en el teu dia a dia. Aleshores és fàcil poder utilitzar-ho, és fàcil tenir la informació prèvia per després utilitzar-ho, no? I aleshores també és important per això, no? Perquè aleshores utilitzes coses que passen al teu entorn per posar una novel·la que crec que, com deia abans, crec que és molt necessari.
M'acabo de fixar que la Eva també és becària. Durant un trosset de la novel·la, sí. És becària i tenen aquest punt de connexió, no tenen res a veure els personatges, perquè realment jo crec que l'Eva miraria el Jordi així.
Home, una novel·la conjunta estaria bé, perquè també són molt diferents, no?
Sí, seria guai.
Són molt diferents,
un conte, però una novel·la potser és més per un cuet. Podríem fer un conte conjunt.
Quan tinguem la cinquena novel·la...
Quan han escut una novel·la, avui.
Sí.
Quan haguem escut cinc o així, ja.
No, un dia que agafem l'Ateneu, ho diré, fem el conte ara, aquí, cervesa i conte. Doncs, en el meu cas...
La cervesa i conte m'agrada com a curs literari.
És veritat,
és una idea.
Algú m'apunti, que no tinc el mòbil.
Sempre que fiques una cervesa a les coses, sempre millora.
Millor, sí, clarament. Doncs, en el meu cas, era la documentació, oi? Doncs,
sí.
Jo, sobretot, observo molt. M'agrada molt passejar, m'agrada molt mirar i apuntar-me detalls de les coses. I després és bastant també miro bastant premsa i quan un tema m'interessa, doncs articles científics, el que sigui, el subratllo, però no tampoc m'agrada documentar-me massa perquè hi ha autors que es documenten tant, no, que al final no acaben mai i no comencen mai a escriure. Jo sóc justament a l'inrevés, a mi em fa molt de pal. Després, busco aquest punt de versemblança, que no, potser no està bé, no està del tot documentat, però vull que un lector que no sigui expert en el tema digui, vale, d'acord, ok, ho accepto. Sempre després et ve el lector que realment és metge i et diu, això no es fa així. Sí, ja ho sé, la propera novel·la te la passaré a tu perquè em corregeixi aquest tros concretament, no? I en la part d'escriure, de com escrivim, no? L'estructura i tot això, jo m'ho preparo bastant. Jo, per exemple, la nova novel·la encara no he escrit res de la tercera, bueno, sí, una frase, però la tinc tota sencera al cap. I tinc notes i tinc coses.
Sí, home, jo també. De fet, una de les coses claus a l'hora d'escriure la primera novel·la va ser aprendre, no? També vaig fer un curs amb la Laura, aprendre una mica de metodologia, no? Perquè tens les idees, tens personatges, tens també la capacitat d'escriure, tens moltes coses, però et falta com una cosa que ho enganxi tot, que és la metodologia, una cosa tan simple. Mira que no soc tampoc molt de planificar, però una línia temporal, una mica de fitxa de personatges, saber com comença, quins són els passos intermitjos i
sobretot
com acaba.
Sobretot una novel·la com la teva, una novel·la d'investigació.
Clar, és a dir,
que no
necessites...
podies anar allà cegues. Clar, perquè
al principi una mica era això, no? Pues jo em posaré a escriure capítol 1, no? I començaré pa. I
capítol
és impossible. És
totalment...
o ets un supercrack que ho tens tot al cap. No? Que el Joel Dicker diu que comença... No?
Bueno, és això, no vol dir que sigui obligatori. Si tu pots realment tenir-ho tot al cap i no planificar res i surt, o estàs molt disposat a reescriure fins que surti la versió bona, d'acord. Però si no, i sobretot si al final acabes encallat, no? Perquè hi ha gent que diu, és que no planifico però m'encallo. planifica. Clar. Si t'encallaràs menys, sabràs què és la següent cosa que has d'escriure.
Perquè sembla que tingui menys glamour, no? Planificar, dius, jo vull escriure aquí, posar-me tal. Però és que és el contrari. També el procés és molt xul, perquè quan estàs pensant, no? Això passa aquí, després passa això altre, i si aquí li fico un gir, no? Llavors també és allà on neix la novel·la,
i
realment.
I visites els llocs, i estàs al carrer i veus un detall i dius, això ho posaré a la novel·la. Clar. Justament a l'escena que escriuré aquesta tarda. És guai.
Hem començat parlant de Barcelona i ara que els dos teniu al cap la novel·la o esteu començant a escriure, no sé quin, si Barcelona tornarà a sortir, sospito que sí, i m'agradaria saber quina Barcelona voleu ara retratar a les vostres novel·les.
Clar, jo en el meu cas el que tinc pensat és que no passi molt de temps en la trama, és a dir, que potser són 6 mesos després, aleshores la Barcelona ha de ser molt similar, el que passa que potser el que li passi al personatge o com interactuï sigui una mica diferent perquè tingui altres, no? Altres inquietuds.
La situació vital canviarà una mica, no?
Sí, no, no,
ja no seran 250 euros, potser són 500.
Potser, o al contrari, o potser ha de tenir altres feines per poder pagar el lloguer. Perquè clar, bueno, la meva cava que se'n va viure amb 4 amics, amb 3 amics i ell. És a dir, algú s'haurà de pagar d'alguna forma això. Aleshores, serà una, per al meu cas serà una Barcelona molt similar, el que passa que clar, tenim una Barcelona tan gran i amb tantes tants problemes i tants coses bones també, és a dir, jo escric una Barcelona des de la crítica però també des de l'amor a la meva ciutat, però hi ha tantes coses de les que parlar que és que no te l'acabes, no te l'acabes amb diverses novel·les de temes de...
Sí, en el meu cas, encara que tornarà a passar gran per a Barcelona, sobretot a la zona del port, serà també una mica des de fora. Els protagonistes no viuen a Barcelona, sinó que viuen en algun poble de la R4. I Barcelona és un lloc on sempre tornen, van i tornen i fan, i m'agrada explorar una mica aquesta visió de vull anar a viure a Barcelona, però no puc perquè no tinc diners i perquè... a veure com funciona.
Una història molt actual, no? Perquè pensem, i jo potser encara penso en la Barcelona ciutat, però actualment és la Barcelona metropolitana, no? I aleshores també novel·les que exploren tot això, sí. No? També està bé el fet de, no? De venir a Barcelona a treballar, que agafes Rodalies, també és una, ja és una novel·la negra en si mateixa, no? Agafar Rodalies.
Sí, jo ho he fet molt Rodalies, per això vull parlar una mica del meu...
Pot ser fins i tot kafkià, no?
Exactament, no pots quedar,
te voler sortir i no
pots quedar tancat allà, no? en el vagó.
I tu saps quan entres al tren, no quan surts.
Exacte.
I després quan vas cap a Branes també és igual, és així.
La pujada del preu del bitllet també pot donar per una novel·la. No sé com anem de temps, ho dic perquè...
45 som.
Eh?
I 45 som. 45.
Jo crec que podríem intentar obrir torn i que si algú vol preguntar, doncs que també pregunti, si no continuarem xerrant, però...
Sí, heu tingut 40 minuts per pensar preguntes.
Sí,
no, a més.
Si voleu interactuar, doncs podem treure micros i...
I si no, continuem xerrant.
I si no, continuem xerrant, esperant els croissants.
No, però estem en família, no?
Doncs algú vol preguntar?
Per aquí al davant...
Espera un moment, que em sembla que porten un micro.
Sí, que si no senten per allà.
Si no, no sentiran.
Molt, no? Dic que, bon dia, que ja que ens doneu l'oportunitat, jo voldria preguntar en quin moment vos plantegeu i com arribeu a voler escriure una novel·la negra, abans inclús de tindre l'esquema, perquè, clar, les coses suposen que tenen una seqüència i pront heu dit, pues, a mi m'agradaria escriure novel·la negra. En quin moment i diguem per què vos plantegeu aquestes coses?
Bueno, jo en el meu cas, per una banda anava al camí de lector de novel·la negra des de molt jove, i a banda com a periodista, pues, també jo pues, també tenia la meva carrera periodística i escrivia cada dia, no? I aleshores durant molt de temps van ser com camins paral·lels que no s'ajuntaven, perquè de fet jo pensava, si tu treballes de dilluns a divendres de periodista escrivint cada dia, només et falta arribar al cap de setmana i posar-te a escriure, no? Però també arriba un moment que en això que arribes un moment vital com de dir, ostres, vull fer alguna cosa pròpia, no? Alguna cosa no? Que realment em senti orgullós, no? Aquest concepte que tens. Dius, llavors penses, a veure, t'agrada molt la novel·la negra, t'agrada escriure, saps escriure, perquè també és la teva feina, per què no juntes aquests dos mons i et deixes d'excuses de no tindré temps o no tindré ganes i et poses amb això. No? Llavors, quan faig aquest clic de juntar els dos mons és quan ja tot es dispara, no? Quasi com molt de temps Allà et parlaré quasi sense pensar-ho, pensant, ostres, és que per escriure una novel·la negra o una novel·la en general has de ser un supergeni i tal, i tu no seràs capaç, i totes aquelles coses que et dius, que també són tonteries que et dius a tu mateix, no? I pos i excuses, i quan arriba un moment que trenques amb això i que connectes els dos mons, doncs ja es dispara i fins aquí.
M'ha fet gràcia això que has dit, de, és, volia fer una cosa, no, crear una cosa per mi mateix, són aquests fills que no podem tenir generacionalment o que ens costa tant tenir econòmicament, doncs, no tenim fills, tenim novel·les, no, de moment... Sí. En el meu cas és que jo era professora d'escriptura creativa, sobretot de conte curt, abans de començar a escriure novel·les. I vaig passar de professora de conte a professora de novel·la. Però jo no havia escrit cap novel·la. I ho vaig fer pels meus alumnes. Era per demostrar-me a mi mateixa i per demostrar als meus alumnes que jo també podia fer una novel·la i que tindria més autoritat a classe. Va ser, jo hi volia escriure, però aquesta veu que em deia, no, no pots, és igual, ja ho faràs, demà, d'aquí 5 anys no estàs preparada, ho vaig fer per una altra persona, no per mi, va funcionar.
I en el cas,
el micro està aquí, després ho passes cap a...
No?
Hola, hola, ara. Bon dia. Una pregunta per l'Eduard Palomares. Sobre això que has comentat de la trajectòria com a periodista, volia saber com ha estat aquest salt del registre periodístic al registre doncs, de ficció, el fet de narrar, no? Perquè són com dos mons contraposats i volia saber quins avantatges i quins inconvenients t'has trobat, perquè de vegades com a periodistes no sabem que hi ha com, bueno, uns tics, no? Agafes com un to que és completament allunyat de la ficció, ja no sé que siguis Tom Wolfe o Truman Capote que barregen, no? Novel·la de no ficció. Com ha estat aquest salt? I després també el protagonista de la novel·la, el Jordi Viasolo, també abans de ser becari detectiu havia estat periodista o havia deixat la carrera a mitges, no? Llavors aquest mirall, no? Del protagonista i de tu com a autor, d'aquests periodistes que fan una altra tasca. Clar.
Home, el tema del periodisme, clar, són mons com similars, familiars, però has de fer un canvi de xip entremig, no? Perquè una de les coses bàsiques del periodisme és que tens molt poc temps per escriure, no? Aleshores, fas una entrevista o fas un article, potser te'l pots revisar una vegada, arreglar quatre coses i vinga, xutes, perquè tens el deadline allà. Per escriure una novel·la és completament diferent. No hi ha cap pressa. Mira-t'ho, remira-t'ho, millora-ho, deixa-ho reposar i torna a escriure i torna a revisar-ho. Per tant, has de canviar aquest xip. També has de canviar el xip de que en el periodisme, en un article, has de deixar més o menys tot ben explicat, que no quedi cap dubte al lector de les coses, no? El què, qui, com, quan, tot ben masticadet, que no hi hagi, no deixar res una mica a la interpretació del lector. En canvi, en novel·la també sí que has de deixar alguna cosa, no? A la imaginació. No pots dir, no? Jo sempre dic, fa molta calor, per tant suo, per tant em trec el jersei, per tant penso, uf, quina calor que fa, no? És a dir, no cal, fa calor, ja està, no?
També la primera persona segurament et va ajudar, no? Perquè havies de ser molt subjectiu.
Clar.
I és el que no podia ser com a periodista.
Exactament, sí, el tema objectivitat-subjectivitat està molt bé, clar. I perquè també ho escrius des d'un lloc diferent, no? des de l'interior, des d'una visió, des d'una mirada molt particular, no? Aleshores això et permet trencar amb això. Per altra banda, el bo del periodisme és que escrius tant que tot això pots encallar moltes vegades, però el tema de la por a la pàgina en blanc desapareix perquè, clar,
La teva feina,
clar, és a dir, estàs molt acostumat, no, a escriure i sempre alguna idea, que és alguna idea al vol. I el del personatge, bé, també perquè hi hagués alguna connexió amb mi o amb la meva experiència, volia que hagués tingut, hagués estudiat almenys una mica periodisme, perquè també és el punt de partida del que passa, perquè hi entra l'agència, no només perquè hagi estudiat el grau d'investigació privada, sinó perquè havia fet periodisme i precisament busquen...
He fet un any de periodisme, eh?
El què?
Havia fet un any de periodisme, no?
Un any, sí. però jo sempre dic, i els que hagueu estudiat periodisme ho sabreu, que el que t'expliquen al primer curs
això
ja hi ha suficient.
Això ho diu el Jordi. La
això, ho diu, bueno, però això ho diu el Jordi, ho dic jo. És a dir, una mica el que t'expliquen al primer curs ja és la base i després són més coses.
Per relleno.
Però bueno, també per mantenir una mica lligat al meu món, no?
Hola, bon dia. Jo volia fer-vos una pregunta. Com s'ho fa algú que no té potser contactes, no?, amb les grans editorials, per acabar publicant la novel·la, no? És a dir, trobant una editorial que s'interessi, és difícil, no és difícil, com vau viure aquest procés?
Vale, bueno, jo vaig presentar-me a l'ELA Confidencial, a un premi, perquè quan estava escrivint la novel·la, també per posar-me una data per acabar-la, perquè si no jo sabia que no l'acabaria mai, la primera novel·la, va ser, vale, la presentes en aquest premi, per tant has d'acabar-la per quan tanquin les bases. I així és com vaig entrar, perquè no vaig guanyar, però vaig quedar segona. I això l'editorial es va saber interessar i finalment la vam publicar i ara m'han publicat la segona. Però també amb tots els meus alumnes, quan intentem col·locar les novel·les, és difícil, i sí, també cada vegada és una mica més difícil. Però si el text és molt bo, també és important, si el text és molt bo i intentes fer una mica de contactes, encara que no els tinguis, si els intentes fer per començar, per exemple, estan aquí, ara mateix, intentant parlar amb els autors, parlar amb els editors, parlar... Al final, no és tan impossible fer-se un forat. No sé com ho veus tu.
Sí, bueno, jo una de les coses més content estic i més orgullós és que actualment estem en un món, i ho hem llegit cada dos per tres i les xarxes socials, que moltes editorials busquen ja gent que de partida sigui molt coneguda, no?
O que tinguin
un gran quantitat de seguidors a les xarxes socials, que no, no, tampoc vull fer una crítica a les editorials que fan això, perquè també... Pues...
Però la podem fer,
Però, bueno, però que al final pues, tothom ha de vendre i tothom els negocis han de funcionar, però és veritat que és un punt de partida que per mi no és bo, no? És a dir, perquè al final acabes confiant en coses que no has de confiar. Per tant, que alguna persona que era com jo, que era desconegut, amb pocs seguidors a les xarxes socials, no? I que de partida no tenia cap avantatge respecte als altres, més enllà que el que hagués pogut escriure, que una editorial com Asteroide pues, li agradés, a més d'una forma molt natural, en el sentit de, bueno, hola, tinc una novel·la, us la presento, ostres, m'interessa, deixa'm llegir una mica més, ostres, deixa'm la llegir tota, ostres, ens agrada, doncs clar, per mi és com una història, no, d'aquestes impossibles. No? Ja,
ets l'exemple de que realment les pots fer, el text era molt bo, era... Ja,
bueno, és l'exemple de que al final les coses ben fetes encara hi ha un foradet, no?, per fer les coses, i una esperança per tothom que vulgui escriure i que pugui escriure una bona història, però que digui, però és que tampoc no sóc ningú, ni sóc conegut ni mediàtic, ni tinc milions de likes, però ostres...
Una mica de sort, però també una mica de paciència, perquè també no sé per què passa a vegades amb els escriptors que no guanyen un premi, o un editor diu que no i diuen, és igual. No, de vegades una novel·la són 2 anys col·locar-la, i si la novel·la està bé, potser la primera no sortirà, però al final sí l'acabaran comprant.
I al moment, també, jo crec que també, si tu vols escriure, t'has de plantejar què vols escriure, no? I si al moment encaixa una mica. En el meu cas, doncs, bueno, és una novel·la negra sobre la Barcelona contemporània, doncs, pot encaixar, no? En el moment, potser si decideixes fer una novel·la negra sobre...
Fes templaris ara mateix.
Clar, bueno, templaris que em diran, pues, nen, potser arribes una mica tard, no? Mm. O coses molt, molt manides que ja estan fetes, no? També...
Autoficció.
Però... No, però és a dir, també, en part, quan has d'escriure una novel·la, també t'has de plantejar què vols escriure i si realment val la pena que l'escrivis, si el món... necessita una novel·la així o ja està escrita moltes vegades. Si està escrita moltes vegades, no, després no et queixis, és que clar, no me la compren o les editorials no me la volen publicar, bueno, doncs que potser el punt de partida inicial no era el bo, no? També per no criticar, perquè sembla que sempre critiquem, no, és que les editorials no ho compren i tal, i jo mateix ho acabo de fer, en plan, si no és mediàtic i tot això, però bueno, també...
Bueno, com a profe ja et dic que jo sé si aquesta novel·la es publicarà o no, el primer mes.
Yeah.
O s'autopublicarà o no es publicarà. Jo ho sé. Després que ho digui ja és una altra cosa.
Okay. Sí. Hola, bon dia. Tinc una pregunta pels tres. Perquè, vinga. Sí, ara esteu aquí dalt, però porteu tots els dies aquí baix. I m'agradaria saber de tots els autors que tenim aquest any a la BC Negra, que és espectacular, el cartell, m'agradaria saber en quin us quedeu, o sigui, qui us fa il·lusió veure especialment i per què.
A mi és que jo m'ho vaig passar molt, molt, molt bé amb la taula de conte, sobretot amb la Mariana Enríquez. Per tant, jo em quedaria amb ella, perquè em va agradar molt el que va dir. També m'agradar molt la Valeria Correa i la Cristina Fernández Cubas, perquè és Déu, podríem dir, no? Però em quedaria amb la Mariana Enríquez, perquè he d'escollir, I em van fer una classe magistral de conte, que jo estava allà prenent apunts, pensava que pensarien que estava boja, apunts a saco, i m'ho vaig passar superbé.
Jo, bueno, en el meu cas, òbviament jo com a fan de, del Carballo, només estar en contacte amb el comissari Zanon ja és una cosa important, perquè clar, si som molt lector de, dels Carballos, la renovació del Carballo és com ha estat tot un esdeveniment. A banda, jo sempre cito el Petros Markaris com a certa referència en quant com explica la societat grega, que és una mica també referència per mi per explicar la societat barcelonina, i també el Maurizio de Giovanni, que una mica el que em va ensenyar amb el seu comissari Ricciardi era que no calia fer aquest personatge de tio dur, sarcàstic i tal, perquè ell també renova una mica aquesta figura i introdueix com una part com més emocional, sentimental, i aleshores també em va obrir una mica la llum a l'hora de dir és que no cal el mateix personatge, no cal que sigui un tio dur, no? La novel·la negra també funciona amb altres visions, no? I bueno, una mica això.
Ja que preguntes als tres, sí. Jo, per dir un nom diferent, i no és un novel·lista, bueno, sí, també és novel·lista, però per mi és sobretot periodista, que és el Pere Solent, que és qui va protagonitzar la taula rodona del Simenon. Jo crec que és un dels mestres del periodisme cultural, que és on acostumo a estar jo. I ell té una biografia que és meravellosa i exemplar, per desgràcia dels catalogada, sobre el George Simenon, i a part és l'autor d'un diccionari del Simenon, que per desgràcia no s'ha publicat per aquí, però és l'exemple de com fer una feina de recerca i a més saber-ho explicar, que és molt difícil. I té a més l'avantatge de que acabes el llibre, acabes la lectura d'alguna de les seves biografies, estic pensant Simenon o la que va fer de l'Arger, i t'entren unes ganes boges de començar a llegir el Simenon o el Tintín, en el cas de l'Arger. No?
Hola, jo vull fer una pregunta a la Laura i a l'Eduard. Des de que us plantegeu escriure una novel·la, en el teu cas per demostrar als alumnes que ets capaç i en el teu cas per unir les dues vies, des de que comenceu a escriure un foli en blanc, quan heu trigat més o menys a tenir la... abans de donar-la a una editorial o abans de passar per editors, no? Quan heu trigat?
Jo des de que em vaig posar a escriure van ser uns 9 mesos, 9 mesos més o menys, n'hi ha algun part. 9 mesos, però clar, li has d'afegir abans...
l'escriptura, no?
Clar, no, tota la planificació, tot el pensament, és a dir, una mica en el meu cas no em poso a escriure fins que el meu cap no s'han ajuntat tots els inputs i totes les coses, és a dir, que no em poso a escriure a veure què se m'acudeix. Si em poso a escriure és perquè ja se m'han acudit diverses coses, no? Aleshores, de feina efectiva davant de l'ordinador uns 9 o 10 mesos, de fer el primer esborrany, el primer original, i però abans és que clar, no et sabria dir, perquè hi ha coses que potser m'havien passat 2 o 3 anys abans i que després les acabes incorporant a la novel·la, és a dir, que quasi inconscientment estàs pensant i el teu cervell va fent, no? va donant voltes, però és a dir, de feina efectiva això uns 9 o 10 mesos.
Bueno, t'has fet una mica de trampa, perquè jo no sóc com tu, no m'hi poso 9 o 10 mesos, uns 2 o 3 anys, més aviat 3 anys, però perquè sí que compto les escriptures i també compto pauses. Jo crec que tu quan t'hi poses fas, sí, cada dia pràcticament, no?
Sí, una mica cada dia que puc, perquè com...
però potser són 2 hores, 1 hora,
sí,
crec que si mitja hora t'hi poses, no?
Sí,
una hora de dinar a la feina ja.
Sí, bueno, sempre esgarrapant algun...
però jo potser tinc 6 mesos amb moltes classes i deixo absolutament la novel·la i no faig res, per tant 3 anys en total.
Potser és una cosa del periodisme, que el periodisme quan comences un article l'acabes, és a dir, això de deixar-lo a mitges i reprendre'l al cap d'uns dies, a no ser que sigui un gran reportatge, tampoc ho fas, no? Aleshores, aquesta necessitat de començar i acabar també la tenia, no? És a dir, si començo és que
sí,
acabo.
Sí, me'n recordo, he d'acabar. Sí.
Doncs ja que parlem d'acabar, em sembla que m'estan dient que hem de plegar, ho he lligat molt bé. Moltes gràcies a tots per haver vingut i moltes gràcies a vosaltres per venir i ara es tindreu fora per si voleu que us firmin els seus llibres. Moltes gràcies.
Wait, don't turn the page. I'm not finished. Life